Mentides, amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze, bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dijous 7 de setembre del 2023, el dia que entrevistarem tres periodistes esportives de referència que s'han jubilat fa només unes setmanes i després d'una magnífica trajectòria. D'aquí a uns minuts ens visiten aquí a l'estudi de RAC1 Imma Pedemonte i Isabel Bosch i tindrem des de la distància Paloma del Río, tres dones pioneres en el periodisme esportiu per obrir el programa d'avui i explicar-nos les seves vivències i també les seves anècdotes. De seguida la saludarem i després obrirem tertúlia amb els habituals del dijous aquí al Tu diràs, Joan Poquí de Mundo Deportivo, Anaïs Martí de La Vanguardia i Maria Fernández Vidal de Televisió de Catalunya. Comentarem amb ells l'actualitat esportiva, que aquesta hora passa sobretot pel virus FIFA. Aquest vespre s'han començat a jugar ja els primers partits de seleccions d'aquesta aturada de setembre i hi ha hagut protagonisme de jugadors del Barça. Hola, Damià López, bona nit.
Què tal? Bona nit, Aleix.
En primer lloc, estan tots sants,
sí, home,
pel que sabem, sí, eh?
Sí. No hi ha lesions, podem estar tots tranquils.
Què destaques del que has estat seguint?
Doncs mira, són partits classificatoris per l'Eurocopa de l'estiu que ve, de 2024. Tots els partits han començat a 8:45, per tant, estem en el tram final d'aquests enfrontaments. El grup A, que és el més calent, França està guanyant per 2-0 a Irlanda, gols de Tchouaméni i de Thuram, Koundé jugant per banda dreta com a lateral titular, per davant té a Dembélé. Victòria còmoda de França, que si acaba guanyant sumarà 15-15, per tant molt encarrilada la classificació. I Països Baixos, la selecció de Ronald Koeman, que arribava en 3 punts de 6 i en una situació compromesa, està guanyant per 3-0, bona victòria contra Grècia amb gols de Derron, Gakpo i Beckhorst. Frenkie de Jong està jugant també com a titular i sembla que pot acabar el partit. També presència de Lewandowski, important en el partit aparentment fàcil, que està jugant Polònia contra Illes Feroe, un partit que s'estava complicant i del qual acaba d'obrir allà una Lewandowski justament amb un gol de penal. Acaba de marcar Lewandowski de penal i ara acaba de fer el segon de jugada. 2-0, per tant, protagonisme per Lewandowski contra un rival aparentment senzill, però que està jugant molt defensiu i, per tant, important per Polònia, que està tenint una classificació complicada. L'equip de Lewandowski en un grup difícil, amb República Txeca, Albània... haurà de continuar remant la Polònia a Lewandowski, de moment guanyant 2-0 a Illes Feroe. I l'altre representant blaugrana, la nit d'avui, Andreas Christensen, no juga, l'ha deixat el seu seleccionador a la banqueta, estan guanyant 3-0 a San Marino, juguen contra Finlàndia diumenge, Finlàndia és líder de grup, per tant Christensen segur que farà falta en aquest partit, en aquest grup. Finlàndia ha guanyat 1-2 a Kazakhstan i Eslovènia està guanyant 4-2 a Irlanda del Nord.
Aquesta matinada, per cert, juga Messi amb l'Argentina, sí, una Argentina-Equador, i aquesta matinada també m'has explicat abans que comença el Mundial 2026.
Correcte.
Si queden 3 anys, com pot ser que arrenqui això?
Sí, acostumen així. Necessiten temps a Sud-amèrica per fer aquesta lligueta, són 10 equips, fan una lligueta anar i tornada, són 18 partits, moltes dates FIFA, i d'aquí a 2026, que sempre que hi hagi aturada FIFA, doncs estarem veient partits oficials d'aquesta lligueta de Conmebol. Avui a les 12:30, Paraguai-Perú, i Argentina, doncs, que juga a les dues. També juga a Colòmbia a casa, en definitiva ja comença aquest moviment. Falten, evidentment, 3 anys. A l'octubre comencen a Àsia, també. O sigui que ja falten 3 anys i sembla molt, però ja comença el Mundial 2026. Per tant, a Ciudad del Este, a Paraguai, Paraguai i Perú. I també t'explico que demà, després ho explicarem en més detall, juga a Espanya, a Geòrgia, i la notícia al dia, l'anècdota, és que s'han deixat a Madrid la caixa on transportaven, doncs, els guants dels porters i les botes de futbol dels jugadors. I
no fotis.
Sí, s'han hagut d'entrenar amb sabatilles, amb bambes normals, per dir-ho així. Els porters els han hagut de deixar uns guants, els porters de Geòrgia, en aquest sentit no hi ha hagut tant problema. I Luis de la Fuente ha programat un entrenament d'urgència per demà al matí a Tbilisi, un entrenament que no haurien d'haver fet en condicions normals, per poder preparar el partit, o sigui, en certes condicions.
Arriben les botes per demà l'entrenament del matí i el partit del vespre, eh?
Esperen que arribi.
Esperen
que arribi. Esperen,
si no, hauran d'anar a Tbilisi a un supermercat o a alguna botiga d'esports a buscar botes allà pels jugadors.
Sí, segur que en podrien trobar, però clar, ja saps com són els jugadors, que evidentment doncs, cada jugador té les seves botes, les seves mides, les seves manies, etcètera, etcètera. Partit important, eh? Demà Espanya 3 punts de 6 després d'haver perdut Escòcia, té 3 punts, Geòrgia en té 4, Escòcia està disparada amb 12, compta aquest partit demà a Tbilisi que no és fàcil. De la Fuente l'hem preguntat per Ramos, l'hem preguntat per l'escàndol Rubiales, Jennifer Hermoso, no ha volgut parlar de res. Avui De la Fuente ha passat per alt totes les qüestions que no tinguessin a veure amb el partit.
Passen dos equips, a l'Eurocopa, per tant, tot i que s'hagi disparat Escòcia en aquest grup, la selecció espanyola té encara opcions d'accedir a aquesta Euro que tindrem aquest estiu, a Alemanya Euro 2024. En parlem més tard. Dami, fins ara.
Val, fins ara.
L'altra gran qüestió de les últimes hores, en clau esportiva, és aquest horari polèmic del Barça-Sevilla, que coincideix amb un concert de Joaquín Sabina al Palau Sant Jordi el divendres 29 de setembre. Coincidirien a les 9 de la nit a Montjuïc, Barça-Sevilla, i al Sant Jordi el concert de Joaquín Sabina. Doncs bé, el Barça, us ho hem explicat aquest vespre a RAC1, el Barça demanarà oficialment a la Lliga que canviïn aquest horari. El Barça vol que jugui dissabte a les 2 del migdia, el partit. Dissabte 30 de setembre a les 2 del migdia, que no coincidiria absolutament amb cap esdeveniment a la muntanya màgica de Montjuïc. Ahir en parlàvem, el tu diràs, amb el fundador de The Project, Tito Ramoneda, que és el promotor d'aquesta gira de Sabina a l'estat espanyol. Avui hem sentit a RAC1 l'opinió de l'Ajuntament de Barcelona, després ho recopilem i en parlem en tertúlia amb el Poquí, amb l'Anaïs i amb la Maria. També actualitzarem el cas Rubiales i la vaga de la Lliga Femenina de Futbol. De fet, trucarem al Granadilla Tenerife, l'equip femení de les Canàries, que avui ha viatjat cap a Sevilla perquè demà es jugava el Sevilla-Granadilla. Clar, la vaga està convocada a partir de demà. I el Granadilla ha dit, doncs, si avui no hi ha vaga, doncs farem el que fem habitualment, que és viatjar per mirar de jugar a aquest partit. Si no hi ha cap canvi d'última hora, la vaga demà es manté i, per tant, el Granadilla Tenerife haurà fet aquest viatge en va cap a Sevilla. Trucarem a l'expedició canària per saber com estan, com s'han pres i què faran demà si no hi ha partit. També hem de connectar amb les Filipines, amb el nostre enviat especial al Mundial de Bàsquet per fer la prèvia de les semifinals que es juguen demà al matí i al migdia. A més, farem la prèvia de les semis amb un gran protagonista. Avui, Pau Gasol a RAC1. Aquí el tu diràs per parlar d'aquests dos partits, Canadà-Sèrbia demà, amb el tècnic Jordi Fernández dirigint el Canadà i l'Estats Units-Alemanya. Per cert, parlant de bàsquet, tenim a la pròrroga l'Andorra-Girona. D'aquí surt el rival del Barça a les semifinals de la Lliga Catalana. De moment està a la pròrroga. Dilluns es juga aquesta Lliga Catalana. De moment el Barça no té rival, qui guanyi de l'Andorra-Girona. L'altra semi, sí que està definida, serà un Manresa-Penya. Avui, que el Barça, de Roger Grimau, amb qui parlàvem ahir aquí al Tu Diràs, ha jugat un amistós contra el Lleida i ha guanyat clarament l'equip de Roger Grimau, 80-103. Al descans només 43-44, però el Barça de Grimau s'ha entonat a la segona part i amb aquesta remuntada ha aconseguit guanyar per 80-103. I a més, avui també al tram final del programa repassarem les grans etapes que tindrem demà divendres i dissabte a la Vuelta, amb ascensions al Tourmalet, a l'Obisc i al port de Belagua, etapes importants als Pirineus que poden decidir aquesta Vuelta a Espanya. I el Quim Salvador ens ha de fer escoltar pilots de MotoGP que ja són a San Marino per córrer aquest cap de setmana el Gran Premi al circuit de Misano. Amb Pecco Bagnaia, Pecco Bagnaia, que tot i l'accident aparatós al circuit de Barcelona-Catalunya, podrà participar el líder del Mundial de MotoGP en aquest Gran Premi de San Marino. Deu i 39 minuts de la nit i serem fins a la 1 de la matinada aquí al Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya.
El patinatge català viurà el segon capítol de l'Assemblea de Fresno a Roma. Les federacions de tot el món tornaran a votar si Catalunya pot o no formar part de la Federació Internacional. Aquella vegada el vot va ser negatiu, ara ho pot tornar a ser, però es manté l'esperança fins a l'últim moment.
En el mismo terreno de juego, en el mismo estadio Camp Nou, bajo el césped y con dos hombres en estos momentos del Fútbol Club Barcelona, Olmo y Miguel, y buenas tardes.
Yo estoy segura de que se va a dejar la piel para conseguir una nueva medalla de oro. Él es el último en esta final. Allá va Germi.
Tres veus que, si sou habituals del periodisme esportiu dels últims anys, haureu reconegut. Imma Pedemonte. Hola, Imma.
No, hola, bona nit.
Què tal? Bona nit, benvinguda.
Molt bé.
Aquí al Tu diràs i a RAC1. Isabel Bosch. Hola, Isabel.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. També benvinguda. Gràcies per acompanyar-nos en directe aquí a l'estudi de RAC1. Ens fa moltíssima il·lusió. Tenim des de la distància, la podeu sentir a través dels cascos, a la Paloma del Río, també. Hola, Paloma.
Buenas noches, bona nit.
Què tal? Buenas noches, bona
com
nit.
Com estàs?
La coneixeu, sí, Imma, sí?
Sí, hem coincidit alguna vegada, jo diria.
Sí, sí, por algún sitio del mundo no sé.
Seguro que sí.
Seguro.
Sí. Home, Jocs Olímpics tu n'has cobert, Imma, no?
Sí, vaig estar a Seul 88 i després a Barcelona 92. Òbviament aquí ja treballàvem tots els que estàvem aquí.
Sí, no? Tu també, Isabel, vas participar-hi?
Jo vaig estar en els Jocs Olímpics de Moscou el 1980. Mm. Quan estava a Ràdio Barcelona i evidentment i després a Los Angeles amb TV3. Clar. I evidentment els de Barcelona.
I tu, Paloma, has vivido casi todos los juegos.
Sí, desde Seúl para acá 9 de verano, 7 de invierno. Mm. Sí.
Déu-n'hi-do. M'han dit... ¿Entiendes el catalán, Paloma?
Sí, sí, perfectamente. Val. No lo puedo hablar, pero lo entiendo muy
perfecte.
Bien.
M'han dit, Imma i Paloma, que Seúl va ser un desastre, no? Duríssim, bueno, que ho vau passar
complicat.
Molt malament.
Quan l'horari et va en contra, tot és molt complicat, perquè sí, estàs enviant des d'allà, acabes de matinada i després te'n vas a dormir, tens com 4 hores potser per dormir i torna't a aixecar, perquè allà ja comencen les coses.
Clar.
I aquest era el gran hàndicap de Seul.
Us veu aprimar molt, m'han dit també, que menjàveu fatal,
sí,
no?
Sí, hauré de tornar a Seul.
Igual, vamos, coincido plenamente. Pero yo creo que en el ranking de los peores, desde mi punto de vista, los de Atlanta y los de Río son los que se llevan la palma. Sin duda, por los de Atlanta fue un desastre porque los estadounidenses querían únicamente el patrocinio porque dijeron que ellos eran más que nadie y que con el patrocinio privado aquello llegaba a tiempo y hasta que no intervino Juan Antonio Samaranch 15 días antes viendo el desastre que venía encima y puso el gobierno dinero público, no se sacó adelante y que se sacó como se sacó. Pero yo creo que por encima del ranking de los peores con Atlanta, Río los superó con creces.
Bones històries teniu per explicar-nos. Bé, abans, per la gent que no sàpiga o no tingui a mà, no?, una mica el currículum d'aquestes tres grans periodistes esportives del nostre país, Albert Ferran, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, quatre dades, per exemple, Imma Pedemonte,
sí,
comencem amb l'Imma.
Doncs mira, ha treballat durant 40 anys a TV3, des de 1983, abans havia treballat al diari Dicen i a les revistes Todo Sport i Patin Sport, com ha explicat, ha cobert dos Jocs Olímpics, Seul i Barcelona. A més del Telenotícies, ha presentat els programes Gol a Gol, Tot l'Esport i Zona de Vall. A més, el 2018 va rebre el premi Adalmira Calbató en reconeixement al col·lectiu de dones que van ser precursores i pioneres del periodisme esportiu.
De l'Isabel Bosch, què en podem
doncs
dir?
Mira, que és exatleta, que els seus primers passos periodístics els va fer al Noticiero Universal, posteriorment va passar al Diari de Barcelona i va fer el salt a la ràdio, a Ràdio Barcelona, com explicava. De fet, va ser la primera dona en una transmissió de futbol en català, amb Joaquim Maria Puyal. El 83 es va incorporar a TV3, entre d'altres va participar al Telenotícies, al Bàsquetmania o al Forat 18, el programa de golf, i també, com ja he explicat, aquests tres Jocs Olímpics a Moscou, Los Angeles i Barcelona. A més, Premi Juan José Castillo en reconeixement de la seva trajectòria professional com a periodista esportiva.
I de la Paloma del Río, què en diem?
Doncs una periodista, ja ho sabem tots, centrada sobretot en el poliesportiu. La seva primera retransmissió, si no ens diu el contrari, va ser un partit de tenis taula a Sevilla, de la Visió Espanyola, al març del 87.
¿Lo recuerdas aún o no, Paloma?
Sí, sí, perfectamente. Y además estaba uno de los mejores palistas que ha habido en España, que era José María Palés.
Mm-hmm.
Sí,
sí. Ha ocupat diferents càrrecs a Televisió Espanyola, redactora en cap, directora de programes esportius i coordinadora de federacions i patrocinis, una pila de Jocs Olímpics, de Mundials, Europeus, de Gimnàstica Rítmica i Artística, etc. Vaja, una pila d'esdeveniments. 2015 va rebre la medalla d'or de la Reial Ordre del Mèrit Esportiu i el 2019 Premi Ondas a la millor presentadora.
Com esteu després d'anunciar la jubilació? Com ho porteu? Isabel, com ho portes? Bé?
Doncs la veritat és que fa una setmana que m'he jubilat, per tant, molt bé, de moment, unes petites vacances, no?
Va.
Jo porto ja un parell de mesos, però justament el primer dia que vaig deixar d'anar-hi va ser el 6 de juliol, i per tant, doncs són com unes vacances molt llargues, que es van allargant.
Ho trobeu a faltar o no?
Jo t'he de reconèixer que a finals d'agost, quan va esclatar el cas Rubiales, sí, vaig començar... O sigui, cada dia pensava com faria el vídeo. Ah, mira, avui ha passat això. Jo començaria amb això, amb aquestes declaracions, després explicaria això, després posaria aquestes imatges. He de confessar que ho pensava cada dia, com faria el vídeo. I per cert, ja aprofitaria per dir, perquè clar, ara no ho puc dir enlloc, que a mi em va molestar molt més el gest de Rubiales a la llotja.
El testicular, eh? Aquell exacte. Gest de testicle, sí.
Em va ofendre més allò que el propi petó a Jennifer Hermoso. També t'ho he de dir. Són punts de vista, però jo ho veig així. Val. En aquell moment també s'havia de tenir en compte tot el context. Partint de la base de que aquest senyor ni m'agrada ni crec que hagi de ser el president de la Federació Espanyola de Futbol. Però era un moment d'eufòria màxima, tothom estava sobreexcitat, eren campiones del món i es respirava un ambient i s'havia de contemplar tot dins d'aquells paràmetres, jo ho veig així.
Paloma, tu com portes la jubilació, Paloma?
Bien, 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 muy bien, porque hace 15 días prácticamente estaba todavía haciendo el Mundial de Rímica en Valencia. La semana siguiente ha sido un poco locura también, como dicen ellas, con el caso Rubiales, el Mundial, la despedida, y prácticamente todavía pues estoy, digamos, como de pequeñas vacaciones, pero sí unida, muy unida, y como supongo que les va a pasar a ellas por deformación profesional a toda la actualidad deportiva. Y sobre todo los que más trabajan en televisión pensando planos, o sea que, a ver, aquí corto,
sí,
aquí,
sí, es que no es
pot, audio,
no es pot fer més, es que surt de
dins. Sí, sí, es una deformación profesional, y yo veo la tele o veo películas y estoy pensando, mira este plano, a este se le ve un lector, o sea, es,
no tenim remei.
Es paranoico.
I heu rebut molts missatges d'elogi aquests últims dies, o què?
Sí, jo sí, jo sí, moltíssimes. Sí,
eh? Home, la veritat que sí.
S'agraeixen, no?
Sí, és una satisfacció, home. Després de tant de temps, jo crec que tampoc hem estat conscients fins a aquest moment final de tot el que portem al darrere, que realment portem molta carrera. I se'ns està dient molt que érem pioneres. Jo crec que no n'érem conscients en aquell moment de que estàvem obrint cap camí. Però, en canvi, sí que sembla que el vam obrir en aquell moment. Doncs benvingut sigui i està a la mar de bé. A mi m'agrada haver-ho fet.
Sí. ¿Qué dios, Paloma?
Hay una carrera, sí, hay una carrera, y yo creo que en ese momento las mujeres que estábamos en radio, en prensa, quizá en televisión se nos veía más, pero en otros medios se veía menos, pero estábamos. Y afortunadamente yo lo que veo es que ahora muchísimas mujeres quieren llegar vocacionalmente, porque cuando yo he recibido becarias en Televisión Española, en Teledeporte, cuando llegaban a la dirección de deportes, muchas de ellas pensaban que venían castigadas. Y digo, pero ¿cómo que vienes castigada? Si no quieres estar aquí, no estás. Pero aquí tienes que venir con alegría y sabiendo que te vas a divertir. Si no, es preferible que vayas al tutor y que le digas, oye, mira, mándame a Nacional, a Internacional, a Documentación o al Teletexto, donde te parezca. Pero aquí tienes que disfrutar. Y vienen con muchas ganas de hacer deporte y de divertirse y de hacer divertir a la gente, que al final es lo que queremos, y especializarnos en una tarea como es el deporte.
Com eren els inicis? Isabel, tu què recordes? Perquè hauria de ser molt complicat, no? Ser dona en un món com el periodisme esportiu, que és majoritàriament d'homes, però imagina't en aquella època en què començava, no? I a més tu fent futbol, no? La primera dona que està en una transmissió en català amb el Puyol.
Sí, el que passa que jo vaig començar en el 1975, estem parlant d'allà fa uns quants anys. En aquell moment la societat estava canviant, la dona s'incorporava a la societat, en el món laboral, i el periodisme, doncs, era una professió més, no? Com en la medicina, la dona s'incorporava a la societat. En periodisme hi havia dones poques, en periodisme esportiu no n'hi havia, una mica el que ha dit la Paloma, el periodisme esportiu era com un càstig, no els hi agradava o no entrava dins dels seus plans poder dedicar-se al periodisme esportiu. Jo vaig fer-ho perquè jo practicava atletisme, perquè a mi m'agradava l'esport, i vaig començar a fer en el Notícia Universal cròniques de les competicions d'atletisme a les quals hi anava, no? I això és el que em va obrir les portes. Jo vaig començar llavors a estudiar la carrera. O sigui, jo vaig començar a treballar en el Ciero sense haver començat a la universitat.
Però et venia una mica de família. El fet que el teu pare fos llançador de martell, no? Sí. Si no vaig errat, això et va ajudar una mica que l'esport t'agradés?
Home, evidentment. Evidentment. Sí. O sigui, jo estimo l'esport gràcies al meu pare, i tots els valors de l'esport me'ls ha donat el meu pare. i d'alguna manera m'he volgut dedicar al periodisme esportiu perquè a mi l'esport és el que més m'agrada i tota la vida he seguit l'esport, continuo seguint-lo i el seguiré sempre perquè l'esport forma part de la meva vida.
I com era treballar amb en Pujal? O amb el José María García també vas treballar, no?
Sí, també, i amb l'Àlex Botines.
Home!
I...
Sí, que el García li deia quants, boig. Eh? Boig. Isabel Boig.
Sí, sí.
No hi havia manera que digués bé el nom.
Mira, soc tan afortunada perquè he treballat amb uns professionals com la Copa d'un Pi. Els millors. Els millors. I això no es pot... Bueno, no es pot entendre si no has pogut treballar amb gent com ells, perquè l'únic que volien era que la gent del seu equip també treballessin al màxim i que rendissin al màxim amb les seves capacitats. Llavors l'únic que vaig fer va ser aprendre, perquè clar, jo tenia 19 anys quan vaig començar. Per tant, ha sigut fantàstic cadascú amb la seva personalitat i amb la seva manera de ser, i trampejant en alguns moments en algunes situacions.
Clar, no? Incòmodes te n'has trobat, perquè tu entraves als vestidors, o estaves per allà, no?, als vestidors dels camps.
Sí, als vestidors no podíem entrar. Entraven els homes, però jo no hi entrava, em quedava fora, però teníem la gran sort que normalment tu podies demanar un jugador i el jugador sortia. No havies d'anar a la sala de premsa i esperar a veure el jugador de torn que aquell dia tocava que parlés.
Això passa ara, sí.
I això era fantàstic, esclar, jo he tingut la sort de poder entrevistar el Maradona, poder entrevistar tots els cracs d'aquell moment del Barça, no? I poder tenir una amistat amb el Johan Cruyff i també amb el Guardiola. Clar, era un altre moment, és que eren molt pocs, molt pocs. I
una situació molt diferent.
Clar, no té res a veure.
No,
res a veure.
Els entrenaments es veien sencers, no hi havia ni quart d'hora, ni 10 minuts, ni res de res, els veiem sencers. Després esperàvem que es dutxessin, que trigaven la seva bona estona. Aleshores tothom tenia una idea, avui pararé aquest, avui agafaré aquell. Si que ell tenia pressa perquè havia d'anar al metge o no sé què, o acompanyar la seva dona a algun lloc, doncs... n'agafàvem un altre. És que era així, era fàcil.
I a més hi havia molt companyerisme amb els professionals, perquè els professionals no ens trepitjàvem uns als altres, ens respectàvem. Si jo avui deia, mira, jo he pensat que agafaré aquest jugador i tal, o ho enfocaré d'aquesta manera, un altre ho feia d'una altra manera. Ens unàvem...
Ens ajudàvem.
Ens ajudàvem. Hey. Era molt diferent. També la figura de l'home periodista en aquell moment era... estava a favor de que la dona entrés dins del món de la societat, no? Jo crec que va ser un bon moment de treball conjunt, home i dona. Tots anàvem cap endavant i volíem fer una societat millor, i vaig ser afortunada de poder viure aquell moment. Després les coses...
Paloma, ja estàs d'acord? Com ho vas viure tu, també, des de la teva perspectiva, el fet d'estar en un món d'homes com el periodisme esportiu?
Bueno, ellas se han dedicado más bien al mundo del fútbol, yo me he dedicado al mundo de los deportes minoritarios o al olimpismo, pero en general la gente que tenía más o menos nuestra edad, nuestros coetáneos, de gente que veníamos de la facultad y que éramos de la misma quinta, como digo yo, no nos veían con mala cara. Lo que yo sí noté, por lo menos yo sí que lo noté cuando llegué a la dirección, a redacción de deportes, que estaba Mari Carmen Izquierdo, que esta sí que es la que se metía en los vestuarios, esta no esperaba fuera, esta se metía.
Era un crack, la primera.
Sí, esta le plantó cara a Bernabéu en una entrevista, sí, que el otro le minimizó en directo y ella se la devolvió, vamos, esta no se cortaba un pelo. Pero sí que noté que cuando llegué, estos periodistas veteranos y añejos de ese momento nos miraban como diciendo, por lo menos esa es la sensación que yo tuve, no creo que, no sé si la tenían mis compañeras más, pues como María Escario, Olga Biza, de estas que pintan aquí. O sea, esto es terreno nuestro, nos están invadiendo, pero esos eran la generación que, si en ese momento nosotros teníamos 20, 20 y tantos años, pues estos estaban entre los 40, 50, 60, era otra generación. Tenía otra mentalidad completamente diferente, ya venían de una época muy atrás y los que estábamos en esa edad de los 20 y tantos años recién licenciados veíamos las cosas de diferente manera y, como decían ellas, empujábamos los todos en el mismo carro para que todo fuera mejor y para en estas áreas en donde las mujeres teníamos muchísimo menos espacio y que nos estábamos incorporando poco a poco también pudiéramos hacer vocacionalmente esa tarea, esa carrera. Porque a mí no me daba la cabeza por entender por qué nosotras no podíamos hacer periodismo deportivo.
Per tant, ser dona en aquella època no us feia més difícil aquesta professió?
Jo crec que no. Jo penso al contrari, no em vaig sentir bitxurrar en cap moment. I, per exemple, hi ha gent que diu, i com és que eres la xica del Dicen? Doncs perquè no n'hi havia cap més. Jo vaig entrar al 78 amb el Ciro López, sí, el Dicen, sí. I amb el Toni Real, que després va fer el Temps de Neu, sí, durant molts anys a TV3. I esclar, qui havia de... El Ciro havia de ser el xico del Dicen? No, perquè eren molts, i hi havia molts xicos allà. I per tant, la xica del Dicen era jo. I jo no em sentia malament, jo també. Ells s'aprofitaven de mi, perquè era l'única noia que havia allà, i jo m'aprofitava també d'aquest tema a la vegada per tenir el meu espai i tenir la meva firma. És a dir, que no em vaig sentir malament en cap moment.
Mira, Imma Pedemonte explica així com era treballar en un món d'homes i com ha canviat el periodisme.
Doncs era divertit, era diferent. Jo crec que, a més, ens cuidaven especialment. Era molt diferent. Nosaltres anàvem a un entrenament del Barça i un cop acabava entrevistàvem a qui volíem. Això és impensable. Ara posen un allà, si és que el posen. I t'has de centrar en aquella persona o aquell jugador que col·loquen, i només si és una cosa europea, perquè si no és que els jugadors sí, tenen concertades unes entrevistes finals després dels partits, però tot és tan quadriculat. Nosaltres havíem entrevistat Schuster, para't un moment i parlem i tal, Maradona, tanta gent, ara és impensable.
Tu volies ser periodista esportiva, Imma?
No.
Eh que no?
No. No, a casa meva, a més, al meu pare no li agradava el futbol, ningú li agradava gaire els esports, la meva germana gran li agradava el tennis, però com a cosa així destacada. Però la primera oportunitat va ser en un diari esportiu i allà que me'n vaig anar.
I després ja, has tingut un recorregut espectacular.
Sí, com que t'enganxa, tornes com addicte i ja et quedes allà. La primera entrevista que vaig fer, el Dicen, va ser a Neus Bertran, jugadora de bàsquet.
Imagina't.
És a dir que... Mira si ha plogut. Tinc la Maria Planes de veïna,
sí,
que viu a l'escala del costat meu, i l'altre dia ho comentava, em diu, és que fa tant de temps, te'n recordes, quan entrevistaves a la Neus Bertran?
I
a la Rosa Castillo.
I ara t'havies convertit els últims anys en l'especialista del tennis, pràcticament. Et veiem sempre allà al Godó, sobretot,
no? A mi m'encantava.
Sí, eh?
Aquesta setmana era dura, però espectacular. És una setmana completa, no fas festa cap dia, però i treballes per tothom. Ara pel 324, ara connexió al Telenotícies migdia, ara una crònica pel TN Vespre. Ara, compte, que s'ha acabat el partit de la U, s'ha de fer entrevista. Compte, que la central també acabaran d'aquí 20 minuts. És una bogeria, però a mi m'encanta.
Hi ha un esport que t'agradi més que un altre o no?
El tennis m'agrada molt. M'agrada molt el bàsquet, m'agrada molt el bon futbol, no qualsevol partit de futbol, però el bon futbol sí, i l'hoquei patins, que és el meu esport de tota la vida.
Pot ser que m'hagin explicat que vas fer bàsquet amb en Rovirosa, també?
Bàsquet amb ell no em sona.
No, tu, Isabel. Val, ja, és que m'han explicat tantes històries que...
Amb ell vaig fer els Jocs del Mediterrani, però val. El bàsquet en concret, que no.
La història és amb l'Isabel Bosch. Tu vas fer bàsquet amb en Rovirosa i Svetislav Pesic no donava entrevistes a ningú,
sí,
no? I un dia vas anar allà i vas dir, Svetislav, sí, i què? Va donar una entrevista a TV3
tant,
o no?
I tant.
Què et va dir?
I tant. No, estava encantat. I vam passar un dia sencer fent un reportatge.
Amb ell?
Hòstia. Sí, tot el dia, eh?
Estem a la llet, té pinta de tenir mala llet, eh?
Jo la veritat és que no puc dir-ho perquè a mi va ser encantador i ens va sortir un reportatge fantàstic. Això el Robi sempre ho deia, com t'has aprofitat, com t'has aprofitat tu del fet de ser dona, no? Dic, bueno, escolta'm, hem fet la feina i ja està, no?
I s'ha aconseguit el que volíeu, sí. I tu, Paloma, volies ser periodista, era vocacional o no? Com va sortir?
De tota la vida, des de los 6 anys jo me recuerdo... Los primeros recuerdos de partidos que veía, pues fíjate, en el año 66 que se veían los partidos del Madrid en blanco y negro, y los primeros flashes que tengo de recuerdos así, los juegos de Múnich del 72, o sea, con 10, 12 años yo ya estaba todos los veranos viendo deporte, todo lo que ponían en el verano, pues los campeonatos del mundo de atletismo, de natación, y si podía escoger, me hubiera gustado hacer eso, y al final mira tú por dónde las cosas se fueron poniendo de cara y aproveché para hacerlo. Ya te digo, si cuando yo llegué con la beca me mandan a cualquier otra área, pues lo hubiera hecho igual, pero vamos, por vocación, el deporte.
Tu has confessat obertament la teva homosexualitat, no? Consideres a Martina Navratilova també una referent. I has dit frases, per exemple, com "Yo he encontrado más problemas por ser mujer que por ser lesbiana".
Sí, 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 porque el ser lesbiana es una condición afectiva, pero para trabajar tienes que demostrar tu capacidad y lo tienes que demostrar, y lo demuestras, pero yo he tenido compañeros que han sido, con todos mis respetos, yo creo que de menor calidad y de profesionalidad más baja que la mía, y han tenido una mucha más suerte que a la hora de estar haciendo cosas o de asumir responsabilidades. Y las mujeres, yo por lo menos lo he sentido así, he tenido que estar dándole pico y pala permanentemente para demostrar que yo valía, que estaba preparada, que tenía conocimiento del deporte suficiente, que no era solo los titulares de los periódicos, sino que veo una profundidad en el estudio de cada uno de los deportes en general, porque nunca sabes qué te va a tocar hacer en los Juegos Olímpicos. De repente sale alguien, pues como pasó en Seúl con el Josep Guardiola en la final de tiro, y decían, ¿y este quién es? O sea, tú tienes que estar preparado para tener un conocimiento polivalente, y eso es a base de estudio, y yo pensaba que yo lo hacía bien, pero lo tenían que ver mis jefes y tenían que abrir la mentalidad para pensar que una mujer podía llegar a ese nivel de conocimiento.
Hi ha hagut alguna situació incòmoda? Mira, per exemple, anem a recuperar un moment de la Imma Pedemonte a un campionat de natació del 2021, va passar això?
Sí, més enllà dels comentaris tècnics, jo també no voldria deixar d'assenyalar que la presència internacional d'Israel en l'àmbit de l'esport i la cultura, no, és una estratègia més per blanquejar el genocidi i la vulneració de drets humans que està cometent contra el poble palestí. Ho estem veient al preolímpic aquí a Barcelona, ho hem vist també repetidament a Eurovisió, i sembla que durant aquests esdeveniments desapareixen, no, els crims de guerra de l'estat israelià. Llavors crec que és important ser conscients d'això com a espectadores i fer visible aquesta situació per no normalitzar-la, no?
Doncs molt contentes amb la puntuació.
Clar, és un dels moments...
Em vaig quedar sense paraules.
Comentava Clara Baciana, sí, exmembre de l'equip espanyol de Sincro, i clar, evidentment fa un speech en la defensa dels drets humans o del que ella creia que era una injustícia.
Però què havia de fer, tallar-la?
I clar, llavors,
tampoc era el moment.
És un dels moments més incòmodes per tu, perquè estàs seguint una competició esportiva i penses, ara hem d'obrir un debat sobre Israel i Palestina.
No m'ho esperava, va fer l'espeech, va acabar i vam continuar amb la transmissió, aquí no ha passat res. Perquè és clar que què havia de dir?
Sí. D'aquests us n'haureu trobat.
Va haver un aterratge polític allà en plena piscina i...
Què deies, Paloma? Perdona.
No, que a què hemos venido? A hablar de natación o a hablar de qué? Claro. Es una cuestión de decir, bueno, me parece que a lo mejor está muy bien, pero el escenario no es este. No
¿Tú t'hi has trobat en algun moment incòmode, Paloma?
No, afortunadamente no. Los deportes que yo he hecho pues suelen ser más artísticos, no tienen... Vamos, no he encontrado yo nunca un deportista ni de gimnasia ni de patinaje, que han sido los que fundamentalmente he hecho, que tuviera una reivindicación, porque ellos habitualmente se meten en su burbuja y van a lo suyo, cuando terminan, cuando ya dejan de ser deportistas de élite, es cuando a lo mejor si se mojan o si se posicionan, pero normalmente mientras están compitiendo, por lo menos los deportes que yo he hecho no se han significado mucho en ningún sentido.
Albert. Sí, jo m'agradaria fer una pregunta a les tres sobre els Jocs Olímpics, perquè les tres en dos, tres, nou Jocs Olímpics en el cas de la Paloma. Què ha significat per vosaltres i sobretot per què creieu que un Jocs, que al final és l'esdeveniment mundial més vist, fa que te seguis davant de la televisió i vegis esports que tenen un protagonisme residual durant 4 anys.
Home, és que és justament per això, perquè és una cita que arriba espaiadament, la Lliga la tens cada any, les copes del rei les tenim cada any, les copes d'Europa, etc, etc. Això com es dosifica més i s'han de tenir unes marques per arribar i s'han de tenir s'han de fer uns intents per ser allà en aquesta cita olímpica, això la fa superespecial. I a part d'això, que clar, és tan polivalent, hi ha tants esports diferents i estem tan poc acostumats a molts d'ells que ho fa especialment atractiu. I que els Jocs Olímpics, tenir una marca olímpica, tenir una medalla olímpica, ho fa totalment diferent a tot.
Isabel, què recordes tu?
Jo, com a amant de l'atletisme, que per això vaig anar als Jocs de Moscou i cobria els Jocs per Ràdio Barcelona, per la cadena SER, però bàsicament centrada en atletisme, perquè era el meu esport i el que jo entenia, era especialista en atletisme en aquell moment, i a mi m'hagués agradat continuar la meva carrera esportiva dedicant-me a esports una mica com la Paloma, no? Però clar, jo per exemple, el que són transmetre un esdeveniment no és lo meu.
Narrar no se't donaria bé. No.
A veure, no és una cosa que ni que m'agradi ni que... I el poc que he provat he preferit no fer-ho, no? Llavors m'he dedicat més a lo que és la informació pura i dura, reportatges, entrevistes, llavors... I vaig entrar dins del món del futbol sense jo voler-ho d'alguna manera. O sigui, em van empènyer en aquell moment dins del Departament d'Esports.
Paloma.
Pues mira, yo quitando la parte menos romántica del olimpismo, que es un negocio formidable de muchos miles de millones de dólares, viendo la parte romántica, todos los niños y niñas que empiezan con las actividades extraescolares y que van avanzando en su mejora, en su práctica deportiva, no conozco a ninguno que no haya querido ser campeón olímpico. Y luego, como hablábamos, porque hay un numerus clausus, hay una restricción, no todo el que quiere hacer deporte y hace deporte llega a unos Juegos Olímpicos, hay una limitación de 14.000 atletas, más o menos, aproximadamente, dependiendo de los Juegos, y eso hace que sea súper restrictivo y que no todos lleguen. Pero el hecho, como decíamos, de que un título de campeón olímpico lo llevas ya para toda la vida y ya formas parte de la historia del deporte mundial, es la parte épica y la parte romántica de un acontecimiento deportivo. Y luego, por otro lado, también es una cosa mucho más práctica. Se suelen hacer en verano, estamos todos de vacaciones, nos acostamos tarde, nos da lo mismo y vemos competiciones que no veríamos en la vida. Por ejemplo, la final de Doma de los Juegos de Atenas la vieron 3,5 millones de personas. Y dices, sí, hay gente que no sabe ni lo que es la Doma. O sea, que te tragas cosas que no piensas que vas a ver nunca, pero solo por el hecho de estar con colegas, con amigos, tomando algo por ahí y que son las 2 de la mañana y hace un calor que no hay quien se duerma, pues vamos a ver esto.
Y mucho deporte femenino. Y mucho deporte femenino.
Claro, ten raó, Isabel,
que fuera de los Juegos Olímpicos el deporte femenino era como si no existiera y continúa existiendo, porque ahora hablamos mucho de fútbol, básicamente fútbol femenino, pero yo, por ejemplo, en baloncesto, creo que en baloncesto, sobre todo aquí en Cataluña, han habido equipos punterísimos y ha habido una afición y siempre ha habido afición por el baloncesto, ¿no? Yo creo que las pioneras jugadoras de baloncesto han tenido que luchar muchísimo.
Sí, 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 sí. ¿Anirás a París 2024, Paloma, o no?
No, yo me he jubilado, vamos, no sé, a lo mejor,
de espectadora.
A lo mejor voy de visita,
claro.
Pues a lo mejor de espectadora sí, pero si no, lo veré fenomenal por la tele, que se ve estupendamente, porque ahora las retransmisiones han mejorado muchísimo, tenemos una cantidad de información que posiblemente la gente que esté, no digo que no tenga emoción, que pues cuando estás allí lo ves en directo, tiene mucha emoción, pero el que está en casa lo ve maravillosamente, no le falta información de ninguna manera.
Es verdad, se ve todo, hay tantísimas cámaras, sí, sí, ya que...
Es molt més fàcil.
No nos perdemos nada.
Es molt més fàcil. Mira, elles han fet de tot.
Maravillosament.
Sí, sí. Elles han fet de tot, eh? Hem sentit algun document de la Imma Pedemonte. La Isabel Bosch, tu vas fer Copa Davis també de tenis, mira, sonava així. Isabel Bosch. No, tenim aquest document d'Isabel Bosch? No, Isabel Bosch, entrevista a la Copa Davis, hauria d'estar per aquí a la màquina. Vinga,
ayer España quedó eliminada de la Copa Davis en esta eliminatoria por Alemania, en partido que se disputó en el Real Club de Tenis de Valencia. Tenemos ahora hilo directo con el capitán Luis Bruguera. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo están los ánimos? Suponemos que un tanto calientes y a la vez decepcionantes, ¿no?
Bueno, más bien decepcionado porque esperaba pasar la eliminatoria y no ha podido ser.
Què, quan et sents?
Ni ho recordava.
Ni ho recordaves. I a més les comunicacions, no? Com eren
sí,
abans.
I com canvien les veus.
Les veus,
és
no?
Brutal.
Sí,
és.
Exacto. Eso iba a decir, cómo cambian las voces y cómo se notan voces jovencitas.
Sí, sí, totalmente.
Mira, a ver la voz de Paloma del Río, a València. Mira, fa només unes setmanes acomiadant-se de la televisió.
¡Olé! Y de Brasil, además.
Pero qué gente más maja, por favor.
Mira, fet aquest document és el que vam escoltar quan el públic del pavelló l'ovacionava... es posava a dreta i es veien pancartes fins i tot al pavelló. Jo m'imagino, Paloma, que és un moment que dius, mare meva, què està passant?
Sí, algo así. Yo, bueno, es que no me lo esperaba. Igual que el jueves hicieron un homenaje a través de, con la Federación Internacional y la Federación Española, mis compañeros de Radio Televisión Española y Almudena Cid, estaban todos con pinchos y lo tenían todo preparado. Pero lo del domingo no. Lo del domingo fue una pancarta que apareció en las gradas y que salió pinchada en el marcador central, y entonces todo el pabellón se puso en pie, se dio la vuelta hacia la posición de comentarista y empezaron a aplaudir. Y yo no sabía qué hacer. O sea, porque decía, pero si hemos venido aquí a ver gimnasia, no a ver esto. Pero bueno, fue muy emocionante, muy bonito, muy espontáneo. Y sí que es verdad que vinieron gente de México, de Brasil, de Argentina, de Uruguay a traerme cosas a la posición de comentarista, cartitas de agradecimiento, caramelos. Es que fue muy emotivo. Entonces, claro, ¿qué puedes decir? Pues gracias, porque yo no venía a hacer esto. Yo venía a hacer el último día de mis transmisiones. Mentalmente ya me había preparado, todo arranca, todo acaba, y en ese momento yo sabía que se iba a ser ese día muy especial porque era mi última transmisión, pero no me esperaba esto.
Qué bo,
y fue súper emocionante.
Y después ho va rematar l'Almudena Cid.
Si algo te define a ti es el rigor, la profesionalidad, la espontaneidad, la naturalidad, el compromiso, la igualdad y todo esto has contribuido con todos tus valores a hacer un mundo mejor y una sociedad muchísimo mejor. Tu voz también es nostalgia para muchas personas que te han escuchado a lo largo de toda su vida en esos nuevos Juegos Olímpicos de verano, en esos 6 Juegos Olímpicos de invierno, porque de alguna manera el público ha gritado, ha vibrado, ha saltado desde sus casas con tu voz, con tus narraciones. Y ya por último, Paloma, has visto la retirada de muchísimos deportistas, sabes lo duro que es esa travesía. Y creo que también eres consciente...
Déu-n'hi-do, Almudena Cid, ¿eh? Quines paraules, Paloma.
Precioso. Precioso, porque además ella también, bueno, yo creo que las tres hemos visto como deportistas que nos han acompañado en nuestras carreras profesionales, les hemos acompañado nosotras a ellos y que en un momento determinado tienen que decir adiós. Y lo duro que es porque ellos pasan siendo todavía mucho más jóvenes que nosotras, que nosotros ya tenemos unas edades, pero que hemos tenido tiempo para madurar esto, y ellos de un día para otro pasan del 100 al 0, y hay veces que mentalmente no están preparados y tienen problemas de adaptación a la vida real, pero no puedes sino empatizar y quererles, porque son personas con las que tú has disfrutado y que han hecho disfrutar a muchos espectadores, a oyentes, a lectores, y les tenemos que estar muy agradecidos porque hacen un espectáculo del que nosotros disfrutamos, y acompañarles, les coges cariño con algunos de ellos, pues como en Almudena, y con otros deportistas tengo una verdadera amistad y muy sana que nos ha llevado a través de la mano del deporte a ser grandes amigos y confidentes a estas alturas, y yo sé que lo pasan mal, no es una cosa nueva, y todos los casos que hemos visto de personas, de deportistas como Rullán, como Blanca Fernández Ochoa, todos los que no han podido terminar con una adaptación y que han preferido quitarse del medio, es porque no hemos sido lo suficientemente sensibles como para entender qué les estaba pasando en ese momento.
Vosaltres també vau tenir un comiat, Isabel Bosch i Mapa de Monte, va ser el Vaca Sagrades.
Molt xulo.
Sí.
Mira.
La vida.
Mira, avui no és un homenatge del Vaca Sagrades a la Isabel i a la Imma, sinó és un homenatge a tot el Departament d'Esports. I avui a aquest Departament d'Esports molts companys són darrere aquella porta per on entren les Vaques Sagrades, perquè hem volgut estar amb vosaltres.
Però què dius? Però aquesta fumera fa miracles.
Home! Oh, deu al·lucinar, no, aquell dia, o què? Entrava tothom allà, entrava tothom, no? Entrant gent... Sí,
va ser molt emocionant. Veure'ls tots allà, i després de que havíem tingut aquella conversa llarga, relaxada i divertida, ja va ser... el punt final explosiu.
A quins acompanyen habitualment els dijous? La Maria Fernández Vidal, suposo que la coneixeu bé, o la Maria?
Una miqueta.
Jo hi era.
Una miqueta.
També l'Anaïs Martí, companya de La Vanguardia. Hola, Anaïs.
Què tal, Anaïs?
I el gran Joan Poquit. El coneixeu, no? El coneixeu o no, el Joan, una mica?
Sí, Joan.
Jo els conec
aquella,
sí. No sé, els voleu dir alguna cosa, Maria, Anaïs? No sé si han estat referents per vosaltres, la Paloma, que ens acompanya des de la distància, o la Isabel, la Imma.
Home, evidentment. A més, en el meu cas, que he tingut la sort de compartir amb l'Imma més redacció, l'Isabel també ens hem vist molt per la tele, jo reconec que és una de les coses que més em va impactar al principi, de veure aquelles persones que tu has estat veient a la tele, en les quals has pensat, mira com ho fan i m'hi fixo i tal, i fan així, m'agradaria poder fer això, i com ho deuen fer, i no es posen nervioses i tal, i llavors les tens allà i estàs treballant al seu costat. I a mi és una de les coses que més em va costar de dir, ara perquè hi ha infinits canals i moltes vegades venen estudiants i tal, que sí que saben aquest és el que surt a aquesta hora, aquest altre, però jo vinc d'un consum de tele on TV3 era... Sí, sabies sí. A quina hora sortia tothom. I per tant, clar, tenir-les allà a prop va ser com... bastant impactant.
Bé, els hi va fer un article a La Vanguardia meravellós, no? Que es diu Pioneres, eh?
Preciós.
Sí, sí, sí.
Perquè va ser just la setmana que vam acomiadar l'Imma, que a més... A banda de fer aquest comiat de vaques sagrades, després l'últim dia que treballava era com, bueno, què li podem fer? Vam sortir per allà a la finestra, dir-li adéu.
Va ser fantàstic.
Perquè era com, ai, ha de ser com especial, no?
I llavors, hi va haver gent que va dir que havia descobert que les finestres de TV3 s'obrien
aquell
perquè
dia.
Perquè no sabien ni que s'obrien. I aquell dia vam veure que sí que s'obrien, perquè tot el segon pis tenia totes les finestres obertes.
Tots allà.
Per dir-vos adéu, no? Com si marxessin.
No marxis, no marxis.
I el director de TV3 sota les finestres, que això va estar molt bé, també.
Va ser molt bo.
Anaïs.
No, per mi són referents, clar. Jo no he tingut la sort de poder treballar amb elles, però sí que les he escoltat i les he vist tota la vida, no? I... jo les recordo Barcelona 92, clarament, i penses, ostres, nosaltres les que hi som ara és difícil perquè seguim sent poques, però saps que ja hi ha hagut gent que ha obert portes abans, i m'imagino com de complicat devia ser per elles arribar i no trobar ningú abans, no? Vull dir, perquè realment són pioneres. I jo crec que elles doncs, han fet moltíssima feina en aquest sentit i les que hem arribat després ho estem intentant normalitzar, no?
Vosaltres elles, heu de seguir...
Elles han obert portes i nosaltres
heu estem
intentant
normalitzar-ho.
Dóna'ls sí, algun consell, que, algun consell o no me'ls hi donaries?
Que no siguem una excepció en els llocs, no? Perquè és veritat que ara arribes a molts partits de futbol o rodes de premsa i som 3 o 4, vull dir, de 20 i pico. I clar, però sempre ha d'haver-hi algú que obri les portes.
I en altres aspectes que... també més planers de la vida, perquè jo en el meu cas, per exemple, jo tinc 3 fills i moltes vegades és que no arribo tot i llavors penses, bueno, és que elles també ho han també. Fet tenint fills, saps? Vull dir, és com dir, segur que no ha estat fàcil, però s'ha de continuar lluitant, no?
I a més en una època en què...
Clar, la baixa de maternitat no era el que és ara, i la de paternitat ni en parlem.
Exacte, el marit ni hi era perquè em sembla que li donaven 3 dies de festa quan naixia un fill.
Impensable ara això,
eh? Sí, és que tot era tan diferent.
Però ha canviat en molt poc temps, eh? Ha canviat en molt poc temps.
I quan vaig tenir els bessons em van dir en lloc de 16 setmanes de baixa maternal en tindràs 18.
Home, no, molt bé, no?
A veure, li dic, no va així, són 16 i 16.
Hauria de ser 32, sí. Això no? Però no va ser.
Van sumar dos, van sumar una per bessó.
Tot era complicat.
Una per bessó van sumar, no? Sí, molt bé. Us ha faltat alguna cosa? Amb això m'agradaria acabar. Us ha faltat alguna cosa? Paloma, t'ha faltat alguna cosa?
Pues quizá un poco de comprensión por parte de los redactores, compañeros masculinos a la hora de pensar que somos tan capaces como ellos... Pero yo creo que luego el tiempo pone las cosas en su sitio y a la hora de trabajar y cuando vas demostrando tu tarea, tu saber hacer o como lo hagas y vas viendo que van saliendo resultados, esas distinciones ya se van suavizando y parece que todos trabajamos a una, empujando el mismo carro, que al final cada uno en nuestro medio lo que queremos es que nuestro trabajo en general y nuestra compañía y nuestra empresa vaya bien, ¿no? Cada uno en su terreno. Y sabemos que es un trabajo de todos, pero no sé, yo creo que que quizá, insisto, en que seamos un poco más sensibles con el deporte femenino, no solo en los Juegos Olímpicos, sino en los periodos valle, que son con los que están ahora, ¿no? Sí. Vamos, entre juegos y juegos que les hacemos muy poquito caso. Les ponemos siempre en los breves, en la parte final de los periódicos, el minutito de radio y poco más. Y no les hacemos caso y trabajan tanto o más como trabaja la categoría masculina en todos los deportes, salvo en general. Y nunca, nunca terminamos de darles el espacio que merecen y el sitio que merecen. Pero personalmente estoy muy contenta. Yo creo que las tres podemos terminar nuestra carrera profesional muy satisfechas de todo lo que hemos hecho, porque nos lo hemos pasado muy bien, sobre todo yo. Por, o sea, yo creo que nos lo hemos pasado bien, hemos disfrutado tanto que nos quiten lo bailado.
Claro. Sí, sí, claro. Pero me apunto, Paloma, sí senyor, bona autocrítica i bona crítica també.
La Paloma, sí. Diu que no vol tornar, que no anirà a París 24.
Com, pot ser com a espectador, ha dit, però bé.
No, o sigui, com a jo li recordaria que Uribarri estava jubilado i va cada any a Eurovisión a fer el festival. Por tanto, yo no veo incompatibilidad con la jubilación e ir a hacer puntualmente los Juegos Olímpicos.
Ya, yo mira, como me he jubilado antes de tiempo, en el grupo RTVE no puedo ir, pero no digo si alguien quiere que llevarme para alguna cosita. Uy,
compta. Sí, bravo. Compta. Sí, sí. Compta que,
com... Jo sé que vull anar al Godó de l'any que ve. per mirar partits i passejar-me.
Imma, també l'apuntem aquesta, l'apuntem. Tu, Isabel, vols alguna cosa? L'apuntem.
Sí, sí.
Jo el que em sento molt feliç és de veure com amb aquests més de 45 anys de la professió el que ha arribat a canviar el paper de la dona. I ara veure la Maria i la
Anaïs,
escolta'm, sí, em fa molt feliç, perquè, a més, jo... mai hagués pogut arribar a imaginar fa 45 anys que una dona fes transmissions de partits de futbol, no? I ara, doncs, ja es fa, que encara, evidentment, el que dius, Anaïs, que encara s'ha de treballar molt i que s'ha de normalitzar, evidentment, hi ha molt camí a recórrer, és com el tema de la maternitat, la societat, no sé molt bé com ens ho hem fet, Imma.
Jo tampoc, francament, no sé.
Ha sigut una mica difícil, però... està molt millor ara. I després una coseta ja només per acabar.
Sí, tant.
És pel tema del Rubiales, només vull dir una cosa.
Sí, sí, mira, que... també us volia demanar que com ho heu viscut i què en penseu, perquè tu abans has dit la teva. Sí, sí, tu has dit la teva. Sí, sí.
Ara hi ha molts homes que són feministes, que surten de sota de les pedres.
Suposadament feministes, diguem.
Bueno, però ells es pronuncien i fan editorials i diuen coses... que nosaltres hem viscut a les redaccions d'esports i, és clar, de vegades em sobta segons qui escolta...
segons quines opinions,
què, no? Yeah. I no direm noms.
Sí. Jo crec que elles han al·lucinat aquests dies a l'hora d'obrir els diaris i llegir o escoltar
o veure la tele.
O la tele, sí. De dir, ostres...
Sí, però penseu també una cosa. Jo, també pels homes, també... de la mateixa manera que...
També és un aprenentatge.
També és un aprenentatge.
Sí. N'estem aprenent.
És a dir,
evidentment.
És a dir, jo no m'imagino ara fent bromes de les que podia fer fa 20 anys. Però no aquí, sinó a la meva vida, a casa. És a dir, jo a casa meva, o amb els meus cunyats, o amb qui sigui, o amb els meus germans, jo ara no m'imagino dient les bestieses, perquè ara les penses, hosti, quines animalades.
Però és que jo crec, esclar, que, Joan, és una, que nosaltres és també estem aprenent. Les dones també estem aprenent de tot això. Tots, perquè tot. Fa 10 anys o 15 potser hi ha una situació que l'hauríem considerat com a normal. Clar. I ara a mi em passa de dir, ostres, és que això doncs no ho és i ja està, i no passa res, però potser fa uns anys no havíem fet tampoc aquest clic. Vull dir que l'aprenentatge no és només per vosaltres, que és que nosaltres sí, també sí. Ho estem identificant i estem veient que hi ha coses que no s'han de fer.
Sí, senyor, sí, senyor. Estem aprenent tots de com sí. Evoluciona. Sí, Paloma.
Mira, podria dir una cosa.
Sí.
En este asunto s'està, com decía, creo que Isabel, sacando la cara gente que de repente dices, ¿y estas dónde estaban? O estos dónde estaban. Antes, porque aquí siempre pienso que en estos asuntos no hay equidistancia posible. Estoy viendo las reacciones de los jugadores de la categoría masculina de la selección que van a jugar mañana. Y es que, mira, el comunicado del otro día, he visto a gente leyendo el menú de un restaurante con más gracia.
Sí, porque, qué Morata, no, verdad, es que es verdad, Morata es que... no era el indicado, no.
No, 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 y mirando para abajo como vaya traído.
Avergonzado,
sí. Sí, 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 chico, en estas cosas no se puede ser así. Te tienes que posicionar. tú, si esto se lo hicieran a tu hermana, a tu sobrina, a tu hija, ¿qué pensarías? Entonces, chico, espabila, que esto no puede ser, que estamos... El otro día en un titular de un periódico me hicieron una entrevista, dije, es que las jugadoras, cuando pase toda esta espuma, les tendremos que agradecer que han puesto cosas encima de la mesa tan importantes como hizo Ana Orantes en su momento en Canal Sur, o la sentencia de la manada. Cuando pase todo esto, van a disfrutar no solo del triunfo de la Copa Mundial, sino además de la revolución social que están provocando, porque están abriéndole la cabeza a mucha gente. Y lo que les decía es, han levantado una tapa de una olla que tenía material podrido. Entonces, ahora mismo no puedes ser indiferente, no puedes decir, uy, esto no va conmigo, no, perdóname, tienes que mojarte, tiene que haber unos principios, una moralidad, pues como decía el compañero, es que hay cosas que hace unos años, bueno, pues a lo mejor tendrían gracia, pero es que ahora
ya no.
No se pueden hacer. Ahora ya no,
tens raó, Paloma. Tens raó, n'hem d'aprendre tots, sobretot els homes, i n'estem aprenent, i n'estem intentant aprendre i intentar canviar la societat, que abans era molt injusta amb les dones, i és així, i s'ha de dir amb totes les lletres. Sé que ets fan de les receptes de cuina, Imma.
M'encanta.
T'encanta, eh?
Sí.
Ara tindràs temps.
Sí.
Porta alguna cosa algun dia, si vols, aquí el tindràs. Els dels dijous venen molt afamadets, sí, els dels dijous.
Sí. Ja us en portaré.
I caminar a marxa nòrdica, m'han dit que també t'agrada,
sí,
molt.
Sí, aquest matí he anat, sí, sí, sí.
Sí?
Sí. He estat caminant tot el mes d'agost. Me'n vaig anar a la
estil Rioja. Rajó, estil Rajó, jo com...
No, amb els meus pals. Ja no, sé, ja, un ja mínim sé. De 5 quilòmetres, 5-6, un màxim de 12, i anar fent muntanya amunt, muntanya avall.
Si vols venir, la cursa de Racó la fem el 15 d'octubre a Salou. Clar, és una cursa, clar. No és marxa nòrdica, però la fem allà a Salou el 15 d'octubre.
No, a mi córrer no, eh?
No, eh?
No.
Val. Ja demanaré que fem una disciplina de marxa nòrdica a partir d'ara.
No, caminar, una caminata.
O una caminadeta.
Això?
Això sí que ho podríem fer-ho. Molt bé. Us agraeixo molt que hagueu vingut, Isabel Bosch, Imma Pedemonte i Paloma del Río. Un plaer aprendre de vosaltres. També heu estat referents per a alguns periodistes homes com jo, per exemple. Jo he gaudit una meravella, Paloma, escoltant els Jocs Olímpics, i també a la Isabel, en les primeres transmissions que feies amb el Puyal, amb la Imma, aquests últims... Bé, abans també, però aquests últims anys et veia el Godó i deia, mare meva, és increïble, que bé, com ho domina, no? Quins tempos...
Com ho viu!
Sí, com ho viu! És meravellós, és meravellós.
Per tant,
també heu estat referents, no només heu estat pioneres de periodistes dones, sinó també de periodistes homes. Per exemple, en el meu cas, que jo us he seguit molt, perquè jo vaig néixer al 83 i, clar, he viscut molt aquesta... No?
Com TV3?
Clar.
Fa 40 anys,
eh? Sí. Hòstia, faré 40 anys. Calla.
Ai, perdó. Quin disgust.
Ja farem una festa.
Quina alegria, clar.
Alguna cosa
festa,
farem. Una cosa, agraeixo molt, de veritat. Moltes gràcies per tot el que heu fet i molta sort, ara. Gaudiu de la vida. Clar que sí,
gaudirem,
us heu guanyat.
Gaudirem.
Gràcies.
Sí, pues moltes gràcies.
Una abraçada. Paloma, gràcies. Un placer.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, y estamos en contacto, ¿eh? Ya se ha abierto la puerta aquí a colaboraciones en los juegos. Estamos en contacto.
Sí, eso es.
Un abrazo grande. Paloma del Río, Imma Pedemonte, Isabel
Bosch.
Muchísimas gracias.
Adeu.
Pràcticament dos quarts de 12. Fem una pausa i seguim aquí al Tu diràs.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Quins cracs aquests de Sud Renovables. Que bé que ens han instal·lat. Es nota que saben tractar plaques solars com nosaltres. A Sud Renovables hi treballen des del 2005. Van ser dels primers. Són experts en energia solar.
Doncs vinga, a prendre el solet i estalviar la factura de la llum.
Entra a sud.cat i et carreguem de bona energia. Sud Renovables.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho. edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC+1 Podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1 amb Mònica Usà. En aquest episodi, la pedregada de Ponent de l'any 2012.
A principis de setembre de l'any 2012, una forta pedregada va afectar les comarques de Ponent.
I em truca la germana i diu, Carme, està tot trinxat, i hòstia.
Eren quarts de 7 de la tarda i de sobte es va fer de nit.
Que semblava que hagués passat, no sé, com un horari
huracán.
Durant dues hores, els aiguats i les pedregades van destrossar finestres de cases, vehicles i collites senceres.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Bona nit. En els tres sorteig del triplets de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
982, 41 i 495.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Amb el bon temps i el teu escúter Honda, els dies s'allarguen tant que pots anar a entrenar, a passar pel súper, fer un cafè amb el teu cosí, apuntar-te a Valls de Saló, anar al museu, visitar una botiga d'articles de pesca, comprar un regal a la teva mare, canviar aquella camisa per una altra talla, dir que sí a aquell sopar amb amics, perdre pel camí... Aprofita més el dia amb el teu nou escúter Honda.